Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Josep Basart és infermer i gestor d'infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital Asepeyo Sant Cugat i coneix de primera mà la realitat del sector sanitari. Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermera, que se celebra aquest dilluns 12 de maig, Cugat Mèdia ha parlat amb ell sobre les necessitats actuals del sector, la falta de reconeixement institucional i el dia a dia d'una professió vocacional tan important com la de tenir cura dels altres. L'entrevista es pot recuperar a www.cugat.cat aquest dilluns. El ple municipal debat aquest dilluns la proposta de l'equip de govern de Junts i Esquerra per demanar a la Generalitat el nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció de l'escola La Mirada. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, on també se sotmetrà a votació definitiva el Pla d'Acció Cultural fins al 2030. El ple corresponent al mes d'abril i ajornat fins ara per l'apagada comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a www.cugat.cat. Els castellers de Sant Cugat segueixen treballant per consolidar els castells de set. La Diada de Sant Pons, celebrada aquest diumenge, ha començat amb dos intents desmuntats del 4 de 8 i el 7 de 7. Després d'aquest inici, sí que han pogut completar tres rondes descarregant el 7 de 7, el 4 de 8 i el 5 de 7. Trobareu les millors fotos a cugat.cat. La música punk ha fet retronar aquest dissabte el parc de Can Bernet amb el Punk Cugat. Ha estat la cinquena edició d'aquesta iniciativa que enguany ha posat sobre l'escenari les aranyes, Againsters, Enyor, Rotura, Encefàlica i els punxadiscos Rutgel Club i un club DJ. Ignasi Bea és un dels responsables del festival.
Intentem fer diferents criteris, no? Primer que hi hagi grups d'homes, de dones, que hi hagi grups de prop, per exemple, hi ha els Encefàlica, que són de Rubí, que hi hagi grups que cantin en català, o sigui que hi hagi una mica de varietat en general. I dins del punk, que és un gènere molt ampli, doncs una mica de tot. Coses més canyeres, coses més melòdiques, una miqueta a gust de tothom.
Trobareu el vídeo a cugat.cat. I en clau esportiva, l'atleta santcugatenca Jael Bastué ha fet història després d'haver aconseguit amb l'equip espanyol femení la medalla de plata en 4% a la final del Mundial de Relleus que se celebra a la Xina. Res més per ara. Més informació a cugat.cat i a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui a l'Espai de Literatura del Faves Comptades posem el focus en les presentacions de llibres que organitzen les llibreries. Parlarem de com aquests esdeveniments esdevenen espais de trobada entre autors, llibreters i lectors i de com contribueixen a dinamitzar la vida cultural de Sant Cugat. Per aprofundir-hi ens acompanya en Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, que aquest dimecres a les 19, a les 7 de la tarda, acollirà la presentació de Buranuna, cançó d'Argentina, de Mariona Fernández. I justament al final de la secció també ens acompanyarà la Carme Serret, que és una de les persones encarregades d'aquesta presentació. Saludem el Roger. Roger, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, quin paper tenen les presentacions de llibres en la vida d'una llibreria independent com La Salvatge?
Sobretot és oferir a la clientela un espai i una oportunitat de fer també una mica actes a diferència de vendre llibres, que és el principal, diguéssim, doncs oferir això, que es puguin presentar o conèixer autors, llibres, diguéssim, fer un acte social i cultural, doncs que també li dona una mica, pensem, d'un revestiment que sempre queda bé, no?
Un compartir, no? Seria?
Sí, un compartir, és una oportunitat també pels propis autors d'això, de poder explicar la seva obra i poder difondre-la més. O sigui, en aquest sentit, ens agrada fer-les i diguem que som bastant facilots en aquest sentit, perquè acostumem a dir que no molt poques vegades.
Llavors, explica'ns a veure com funciona. Vosaltres escolliu els llibres o els autors que presenteu, o són els autors que us fan una proposta, o com va?
Bueno, això és bastant variable. A vegades, normalment, no és per fardar ni res, però moltes vegades són els propis autors o les editorials que estan buscant un indret on poder presentar algun autor, algun llibre concret, i llavors t'ofereixen aquesta possibilitat, tu com a llibreria, de poder fer-la. A vegades, sí que se'ns ha acudit, mira, podem parlar amb l'editorial, a veure si podem portar aquest autor o aquest altre, o autora, i a vegades sí que som nosaltres que intentem, que soni la flauta, no, però vull dir que intentem, a veure si és possible, doncs acordar, tancar una data amb un autor concret i mirar de portar-lo, perquè potser ens interessa l'autor en concret, o el llibre que ha fet, o per aquests motius,
diguéssim. I les editorials són proactives en aquest sentit? Acostumen a proposar?
Sí, hi ha de tot, eh? Clar, també em trobo a Sant Cugat, és curiós perquè és un poble amb una densitat d'autor bastant important, i a vegades hi ha autors que et venen i et diuen, ostres, que no m'està movent el llibre, no sé què fem aquesta editorial, perquè hi ha editorials, és com tot, hi ha editorials proactives, hi ha editorials que són més passotes, perquè segurament ja tenen moltes altres coses al cap o moltes altres tasques i no donen per tant, però generalment sí que són bastant mogudes, llavors, i busquen col·locar
el producte.
Correcte, sí, sí.
I escolta, hi ha alguna època de l'any en què funcioni millor? Per exemple, s'acosta Sant Jordi, per Sant Jordi és evident que presentacions n'hi ha, n'adojo.
Clar, nosaltres, és que Sant Jordi, el problema és que s'ajunten masses coses. Nosaltres, quan s'acosta Sant Jordi, acostumem a tallar l'aixeta, diguéssim, perquè és que no, la llibreria no està ni presentable, perquè van arribant palers de novetats, bueno, de novetats, de coses, de material per Sant Jordi, et poden arribar cada setmana, et pot arribar més d'un paler, vull dir, no, estàs literalment invadit de caixes, i per comoditat no va bé, i per la feina que tenim tampoc. I llavors intentem evitar-les, aquestes, a no ser que siguin externes, que això és una altra cosa que si vols en podem parlar, que presentacions a vegades ens proposen des d'entitats o d'altres llocs, de dir, voleu...
Bé, per aquest, ser col·laboradors.
Clar, ve aquest autor aquí, si voleu vendre els llibres. I, bueno, llavors, si és externa, en aquestes dates sí que segurament ho fem, perquè també ens va bé. És un complement que sempre paga la pena apuntar-s'hi.
Quantes presentacions podeu fer al cap d'un any, vosaltres?
Ostres, t'ho hauria de calcular. Clar, per exemple, el que em preguntaves de les dates, a partir del... A finals de juny ja és perillós també fer-les. No perillós, però la gent ja comença a desfilar.
Hi ha més alternatives que anar a presentacions de llibres, vols
sí,
dir?
Sí, és més, per exemple, els divendres intentem no fer-les, quan s'apropa el cap de setmana molta gent també està pensant en altres plans o marxar de cap de setmana, sobretot quan ve la temporada
bon
d'estiu. Sí, la gent ja desapareix els divendres. Dissabtes molt esporàdicament, no n'acostumem a fer. També després hi ha el futbol, que això és un altre tema. Quan ve la Champions, també dimarts i dimecres s'ha de mirar... Clar, has de mirar moltes variables, perquè, clar, si t'estàs jugant a les semifinals, potser, tot i que les fem abans, diguéssim, les acostumem a fer les 7, que és una millor hora per nosaltres i pel públic, pensem, perquè no s'eternitzi i no es faci massa tard. Però si hi ha Champions, també molta gent ja està pensant en altres coses, els futbolers.
I, escolta, creus que aquestes activitats ajuden a crear comunitat al voltant de les llibreries?
Jo penso que sí. A veure, sí. Hi ha gent que li interessen molt aquestes coses. També és el que et dic, això que deies abans de la proactivitat, moltes vegades el propi autor... No és que se li carregui aquesta feina, però vull dir que si un autor és proactiu, és més probable que et vingui bastanta gent. més que nosaltres si fem difusió, que en podem fer també.
Perquè també s'encarrega de fer arribar la veu de l'acte.
Clar, sí, perquè és això que no li pots dir que no, no? Si, en el teu cercle, diguéssim. Per exemple, els altres autors de Sant Cugat, si, ara no sé si quedarà molt bé, però si un autor d'aquí té més números que et vingui o tingui alguna connexió amb Sant Cugat, tens números que et vingui bastanta gent. En canvi, pots portar un autor relativament conegut o molt conegut i que per X motius, doncs, com que no té gaire connexió amb el municipi, doncs potser tampoc et ve tanta gent com per exemple, algú que hagi escrit un llibre i se l'hagi autoeditat i pot ser que t'ompli la llibreria i que els venguis tots. Vull dir que això també... Hi ha moltes variables, com veus.
I, escolta'm, quins són els principals reptes a nivell d'organització d'una presentació de llibres? Quan la feu vosaltres? On sou els responsables?
Clar, reptes és el... Diguéssim, el preparar una mica el... adesantar, diguéssim, la llibreria o fer espai perquè puguin caure cadires i la taula on seuran, diguéssim, els ponents, bueno, els presentadors i l'autor. Llavors, el que, clar, has de tenir una logística per poder, això, retirar les lleixes mòbils que tenim per fer espai per posar les cadires, que les tenim al magatzem. Llavors has de fer, bueno, has de tenir una mica...
Però a banda d'encarregar-vos de condicionar l'espai, assumiu d'altres, com per exemple publicitat...
Ah, sí, sí. Nosaltres, sí, podem fer-ne algun tipus de difusió. Això ho hem de millorar, per ser sincer. És veritat que estem pensant en una manera de poder arribar... No sé si fer com un grup de WhatsApp o alguna cosa, o correus electrònics, alguna cosa que per poder... Perquè a les xarxes socials sí que pot veure gent, però moltes vegades la pròpia gent diu avisem-me quan hi hagi un acte d'aquests. Llavors, això sí que... Però, bueno, cartell i coses d'aquestes sí que en fem, però sí que hem de millorar el tema aquest d'arribar a la gent que en té ganes i que potser a vegades no se n'assabenta. O potser no té xarxes socials, o perquè per aquests motius. Llavors, sí que la nostra idea és intentar això, fer algun sistema on puguis... contactar amb tota aquesta gent interessada per venir.
Hem anunciat al principi que justament teniu en portes una nova presentació.
Correcte.
I tenim la presentadora d'aquest acte de presentació del llibre.
Sí, que més el coneixem.
La Carme Serret, que la tenim via telefònica. Carme, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme.
Aquest dimecres...
Què tal? Bon dia, Carme.
Aquest dimecres, deia, presenteu el llibre Buranuna, cançó d'argila, de la Mariona Fernández. Com va sorgir la possibilitat de fer aquesta presentació, Carme?
Doncs mira, la Mariona és una autora, però a part de ser autora per mi molt coneguda i per la Berta Puig, que també estarà a la presentació, és una gran amiga. Aleshores, ella viu a Menorca, i quan vam pensar en la presentació del llibre, que em va fer una a Barcelona, i van dir, per què no vens a Sant Cugat, que ja té molts amics també aquí, i bueno, ens venia molt de gust poder fer-li la presentació d'aquest llibre tan especial, Buranuna, cançó d'argila, i que acaba de sortir ara, va sortir fa un parell de mesos en castellà i acaba de sortir ara en català, per l'editorial Carguant. I aleshores doncs, vam parlar amb el Roger i el David i els vam comentar que ens agradaria i ells que sempre posen les coses molt fàcils, que són uns llibres per mi extraordinaris, doncs ens van posar, bueno, sí, ens van dir sí, clar que sí, i ho vam quadrar per aquesta setmana, dimecres d'aquesta setmana, a les 7 de la tarda, el dia 14.
Sí. I escolta, què ens pots avançar del llibre i del to del llibre de la Mariona sense fer spoiler? A veure.
Pues mira, Carme, jo el que precisament... Clar, és un llibre que jo, pel que em coneix amb la Mariona, jo havia llegit ja, quan ella va començar a escriure fa uns 5 anys, havia llegit les primeres versions... I és una història que em va entusiasmar perquè per mi és un llibre que de fet és com un llarg poema narratiu o una prosa poètica en la que explica una història molt antiga o parteix d'una història molt antiga que és la història d'Enkidu, que és un dels personatges de la mitologia sumèria que apareix a la llegenda de Gilgamesh. I aleshores, a partir d'aquí, la Mariona el que fa és que agafa dos personatges i ficciona algo que per mi, des del punt de vista tant filosòfic com poètic, és molt, molt interessant. I també penso que molt actual. I en aquest sentit, el llibre per mi està entre la filosofia i la poesia, que jo crec que és una encrucijada molt interessant, com deia Maria Zambrano o la pròpia Chantal Mellar, no? que és un lloc que la filosofia i la poesia a vegades es troben, però que no és gens fàcil, i jo crec que en aquest llibre es troben.
Ara entenc el perquè que tu siguis la presentadora de l'acte d'aquest llibre. Escolta, com et prepares, o com prepares una presentació com la d'aquest dimecres del llibre de la Mariona?
Doncs mira, la veritat és que en aquest cas és una presentació, com te diria, molt familiar i molt entre amics, en el sentit de que tant la Berta, que la presentarà, i jo mateixa, som amigues de la Mariona. Vull dir que la coneixem des de fa anys, ara per les coses i per les altres, i ens uneix, vull dir, un vincle afectiu, i òbviament també tant a Berta com a mi ens encanta aquesta obra de la Mariona, aquesta última obra que ha publicat, i ja té algun altre llibre publicat, per tot el que representa, no? I aleshores pues, el preparem des del carinyo, des de l'entusiasme, des del gust, des de reunir els amics per participar d'aquesta història tan jo crec que tan actual, fixa't, parteix d'una llegenda fa 4.000 i pico d'anys, d'alguna manera, no? Tot i que ella agafa, diríem, agafa un dels personatges i després en desenvolupa dos que ja no surten a la llegenda, no? D'una manera... Però per mi és un llibre molt actual. De fet, hi ha una part, el llibre, com us dic, és una prosa poètica que es llegeix deliciosament, però hi ha una part precisament que es diu l'oracle de Shamhat, i aquí jo, quan llegeixo aquesta part, penso en el món actual, o sigui, penso en el món que tenim. És com un gran oracle, realment, que es fa des de molt lluny, al que arribem des de la subvèrbia de l'ésser humà davant la vida, no? Perquè d'alguna manera l'arrel, bueno, la Mariona el que planteja és com quan abandonem la nostra naturalesa, diríem animal, la nostra naturalesa que ens uneix a tota la xarxa de la vida, tot el que és la vida, nosaltres som un més, doncs quan abandonem aquesta connexió via planteja d'alguna manera de la paraula, via la paraula, via el llenguatge, via el pensament, aquí entrem en una gran dificultat, perquè d'alguna manera planteja que al principi no va ser el verb, que els grans relats fonamentadors de la nostra cultura comencen sovint dient al principi fou el verbo, no? Com la paraula. I aquí parteix de la idea que al principi va ser el gest. La paraula trigaria encara milions d'anys a arribar. Però com d'alguna manera la paraula ens allunya de la nostra naturalesa més genuïna, més animal, més real també, no?
Escolta, Carme, una última qüestió. Per què els oients s'han d'acostar a La Salvatge aquest dimecres? Què esperes que s'endugui el públic d'aquesta presentació?
Pues jo crec que s'han d'acostar i se'n poden emportar, a part d'una bellesa, d'una escriptura molt vella, jo crec que es poden emportar el... No dic l'aprenentatge, perquè probablement les persones que s'acosten ja... Bueno, vull dir que ja està... Tots d'alguna manera estem amb això. Jo crec que vivim en uns temps de molta insatisfacció, de moltes ansietats, de molt... I precisament el llibre, d'alguna manera, ens posa en una frontera des de la que mira el que és, el que vam ser i el que podem ser per viure en un món amb coherència, amb nosaltres mateixos i amb la vida.
Quin exercici tan complicat, eh? Em sembla això de la coherència, dic, perquè els que ho intentem fer, de vegades ens sorprenem a nosaltres mateixos.
La veritat és que sí, Carme, tens tota la raó, però que necessari a la vegada, des de la perspectiva existencial, no?
Sí, 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 molt necessari. Carme Serret, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
bon
molt
dia.
Bé. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Roger, per acabar...
Amb aquestes presentadores no podem fallar, eh?
I a més és que no cal ni que diguis res, no?
No, no, tremendo. Sí, molt ben explicat.
Ens podries avançar alguna altra activitat que tingueu prevista pròximament, a banda d'aquesta de dimecres?
És que... Clar, a la llibreria en tenim... Les estem espaiant bastant, però el tema aquest que ens costa una mica la logística... Sí que a l'Ateneu en fem algunes, també. El que passa és que t'hauria de mirar el...
Que mirin l'agenda.
Sí, sí, sí. No sé si és dijous, potser dijous ja n'hi ha alguna. No, és el 15, no? El 15 de maig és quan... Aquest és 14, doncs sí, dijous tenim... Perdona, sí.
Sí.
Que està molt bé, és un altre tema totalment diferent. Això és assaig periodístic. Això és a l'Ateneu Sant Cugatenc, diguéssim. Mm. Que es diu Brots de Narcosocietat. És un assaig sobre la introducció, diguéssim, del tràfic de marihuana aquí en el nostre país, diguéssim.
Buf, un tema d'actualitat.
Sí, sí.
Roger Grífols, llibreter de La Salvatge Llibres, moltíssimes gràcies per ser-hi una vegada més. Que vagi bé.
Adéu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El nostre convidat d'avui fa molts anys que es dedica a la investigació científica. Va començar la seva formació a Barcelona i es va doctorar en física a Madrid, on ha exercit de professor. Des de 1988 treballa en el món dels sincrotrons, entre ells el de Grenoble, i ara continua el sincrotró d'Alba, on ha estat director fins al 2011. Ara, però, continua, diríem que associat d'una manera... Ell diu que a mèrit, ara ens ho explicarà. Avui volem aprofundir en la seva trajectòria professional i també conèixer la seva cara més personal. Salvador Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la relació que mantens amb el sincrotró Alba? Ara mateix, deies, ara estic mateix, jubilat.
Ara mateix hi vaig, quan acabi d'aquí. Hi vaig sovint, eh? Tinc encara un despatx, tinc activitat científica, eh? Tinc projectes encara, molt, però molt poc, eh? Comparat amb abans, és el 10%, diguem, molt poc. Mm-hmm. Però sí, sí, encara...
Però encara és una veu que se l'escolta tothom allà dins, no? No,
és que sóc dels vells, eh? Potser el més vell no, però quasi.
I què té la ciència que et va atrapar?
La física en particular em va semblar molt interessant. Jo vaig començar el primer de carrera. En aquella època hi havia un curs que es deia selectiu, que valia per física, matemàtiques, enginyeria, biologia, quasi de tot. Era una espècie d'ingrés a la universitat de coses de ciències. I va ser allà on te vaig veure, gràcies a un llibre i a un professor, que la física era el meu. I llavors vaig agafar física, perquè en aquell moment no ho sabia, si fer física o matemàtiques, o enginyeria, inclús. No...
Fins abans no vas tenir interès per aquest món?
Sí, sí, interès, sí, tant, sí? Sí, sí, sempre, sempre. M'agradaven molt les matemàtiques, també, i la física, sí. Però al final em vaig decantar per la física perquè em va semblar més interessant en a mi, vaja. Mm.
De petit eres un bon estudiant?
Sí, déu-n'hi-do.
Sí?
Sí. Era molt aplicat. Estudiava molt perquè, com que tinc poca memòria, les coses de lletres... em portaven pel camí de l'amargura. Aprendre'm les obres d'un escritor que no sabia ni qui era i començar-les a recitar el que havia escrit em semblava una tortura xina, que és el que es feia en aquella època, eh? Un desastre d'ensenyament, senzillament.
Però, i les taules de multiplicar sí que te les vas aprendre, llavors,
això sí,
no?
Això sí, això sí. No, no, les coses de matemàtiques sempre m'han resultat més fàcils que les coses de lletres, amb diferència, eh?
I quan a casa vas comentar que optaves per la física, tota aquesta branca més científica, què et van dir?
El pare em va dir, val més un, com va dir, un metre de negociant que un quilòmetre de savi. però va ser un dit i ell em va donar carta blanca per fer el que el volgués.
I quan tu quan començaves a formar-te, a què et volies dedicar professionalment? És a dir, tu ja començaves la teva formació, sí, sí, amb una idea concreta?
Sí, jo volia fer física, jo volia fer recerca, això ho tenia molt clar. Jo em volia dedicar a la física professionalment perquè em semblava molt interessant. Sí, sí, això ho vaig veure de seguida. I era una època que hi havia oportunitats, es podia fer això. Ara és més difícil, segurament. Però en aquella època s'acabaven de... Feia poc que s'havien estrenat les universitats autònomes, hi havia més moviment de places i de coses i tal. I llavors em va ser relativament senzill. Jo vaig acabar la carrera, si vols això t'ho explico, que t'agradarà. Vaig acabar la carrera a Mataró, hi havia quatre físics. Els vaig anar a veure, tres els vaig localitzar, però només un es dedicava a la física. i va ser ell el que em va explicar una mica el que feia i el que no feia, i va ser ell el que em va dir que a l'Autònoma de Madrid s'estava fent un departament molt bo, perquè havia vingut un senyor que estava als Estats Units, i vaig anar cap allà i vaig provar i em van agafar.
I d'allà?
I d'allà vaig fer la tesis, uh-huh. Vaig fer la tesis, que va estar, que em va agradar molt, perquè era un departament molt bo, i després el que es feia i encara es fa. Després fas un postdoctoral, vaig demanar una beca d'aquestes Fulbright, me la van donar, i vaig anar als Estats Units, a Berkeley, a la Universitat de Califòrnia, en el campus de Berkeley, en un lloc que es diu Lawrence Berkeley Laboratory. I allà vaig estar un parell d'anys i tres mesos, més o menys, i llavors vaig tornar, bueno, vaig decidir tornar a Espanya. Tenia, hi havia feina als Estats Units, però no em va convèncer.
I com portaves l'anglès?
Bé.
Sí?
Sí, bueno. Vull dir, per la ciència no es necessita ser un literat d'anglès, Amb quatre coses ja vas tirant, Sí, suficient, sí.
I quan tornes?
I quan torno vaig tornar amb una beca, també, perquè no tenia feina. Però al cap d'un temps ja em van donar una plaça d'interí, de junt interí, després vaig fer unes oposicions, les vaig guanyar, i llavors vaig estar a l'Autònoma de Madrid fent de professor i d'investigador fins al 88. Llavors, va ser llavors que va venir, era quan es va aprovar el sincrotró europeu a Grenoble, i va venir el director científic, que era un italià, bueno, és un italià, no, era, ara ja no ho és, i va fer propaganda de que s'havia muntat, que s'estava muntant aquest laboratori, patatim i patatam, que era un projecte nou. Era l'època de l'optimisme d'Europa, El 88, lo d'un sincrotró europeu era una cosa que feia molta il·lusió, Hi havia molts diners, a més. I llavors jo vaig demanar a veure si em podien fer un interviu, em van convidar a anar allà a Grenoble, i els vaig convèncer, es veu, i em van fer una oferta de treball.
O sigui que tu et vas proposar.
Sí, bueno, és que ells estaven buscant gent, I jo vaig demanar a veure si em volien interviuar, i sí, em van convidar a anar a Grenoble, i em van estar un dia fent preguntes, i tal, i qual, i tal, i mira, i em van oferir un contracte, i el vaig agafar.
I què tal l'experiència, com va anar?
Molt bé, molt bé. És curiós perquè al principi vaig pensar, bueno, aniré per un parell o tres d'anys per saber a veure de què va això. Però un cop ets allà, veus la magnitud del projecte, i vaig estar fins al 2004, fins que es va provar aquí el sincrotró d'aquí de Cerdanyola, a l'Alba.
I el francès?
Sí.
El portaves clar, bé?
Sí. El batxillerat s'estudiava francès aquella època.
Oh, i tant, ja ho sé, ja. I tant, sí. I, escolta, quan sents a parlar de la fuga de talent, que ara mateix se'n parla molt...
Sí, home, i tant.
Què et passa pel cap?
Jo conec bastants casos de nois joves i noies que han fet estàncies postdoctorals a laboratoris molt bons i a universitats molt bones, com a Cambridge, Oxford i Estats Units i tot això, i que tornen amb una mà al davant i una al darrere. Quan se'ls acaben les beques, s'ha acabat el bròquil. I aquí van bojos buscant feina. I moltes vegades se subempleen. Tenen un nivell molt alt, perquè han estat amb gent molt bona, i molts no s'aprofiten perquè no hi ha oportunitats suficients. És així, és això. És més difícil ara.
Però entens els que no troben oportunitat aquí al país o a Espanya i se'n van a l'estranger?
Home, també, clar. Ja, la gent, en general, quan ha estat als Estats Units o així, es vol tornar, perquè la cosa de que s'està bé aquí. Però, clar, si les portes estan tancades, torna a marxar, sí, clar.
I el teu pas per la docència, abans ens explicaves... Quan has estat amb alumnes, què t'ha interessat o què t'ha preocupat transmetre'ls perquè ells es quedin...
L'afició, la bellesa de la física, lo interessant que és. Això era el meu objectiu i encara continua sent. O sigui, jo estic convençut que un alumne intel·ligent, si se li explica una cosa i l'entén, i l'aconsegueix entendre i tant, queda seduït per l'interès i per l'estètica i pels conceptes que es manegen i per tot això.
I quina relació mantenies amb els estudiants? Eres un professor proper?
No, sí, i tant.
Sí,
molt.
T'has trobat després amb alumnes d'aquells que deies, aquest ja el veia jo, que apuntava maneres.
Sí.
Te'ls has trobat treballant?
Els he trobat en postos de recerca, sí. Sí, sí. Mm. Sempre hi ha en un curs, sempre n'hi ha tres o quatre que són molt espavilats i tenen moltes ganes de tirar endavant, i són aquests els que al final recullen tots els fruits de l'ensenyament, no?
Catalunya, com anem de talent?
Home, bé, ara mateix està molt bé. Ha canviat molt, eh? Has de pensar... Ara parlo de quan jo vaig acabar la carrera, fa 50 anys, eh? Era un desert, això. Però un desert. Per això vaig anar a Madrid, jo, eh? Perquè aquí no trobava... La feina que trobava aquí era molt mediocre. I ara, mare de Déu, ara hi ha uns centres excel·lents en bioenginyeria, biotecnologia i tot això. Bueno, quan jo veig els diaris i el que es fa i tal, està molt bé. I en física també, eh? I en química. No, ara està bé, està bé. Clarament bé, a nivell europeu, bé. El que passa és que està infrafinanciat. Encara en aquest país la recerca no se li dona el prou pes que ha de tenir, com si la comparem amb França o Alemanya o Japó o Estats Units, eh?
I el principal problema és l'infrafinançament, doncs.
Jo crec que sí, encara que ha augmentat molt, eh? S'ha de dir que, o sigui, ha fet un salt molt considerable, però encara no és suficient. Si volem estar a l'altura verdaderament d'això, hem de tenir més científics i més recursos. Jo crec que sí. Mm.
Quina ha estat la principal satisfacció com a professional?
Mira, te'n diré una que et farà gràcia escoltar. Quan vam venir aquí, quan vaig vingui el 2004, amb l'U de l'Alba, que sí, vam fer directiu, no director general, jo era direcció científic només, doncs era allò de dir, érem quatre i el cabo, literalment. I era allò que dèiem, hosti, i hem de muntar un sincrotró, fer un sincrotró, que a més hauria de competir amb els francesos, amb els italians, amb els alemans, amb els anglesos, que ja en tenien des de feia almenys 10 anys. I allò que dius, uf, quina pujada que fa això. A més, nosaltres contractàvem a gent a el que trobàvem, que eren molts d'ells inexperts, gent jove, molt ambiciosa i molt motivada, però amb una falta d'experiència total. I jo recordo que pensava, carai, no sé pas si arribarem a fer la competència en els veteranos. I haig de dir que sí, que la gent ha respost molt, hi havia un ambient molt, molt creatiu i molt motivador, i que ara mateix el sincrotró Alba està al nivell de qualsevol sincrotró del món. I això està molt bé, està molt bé, perquè és el primer que s'ha fet. I estem... O sigui, no ens tossen a la cara, ningú.
Tu parlaves en una entrevista referent al sincrotró, no sé si algun en concret, de tenir un Ferrari i anar a 150. És a dir, que no els acabem d'aprofitar.
Què vols dir? La gent d'aquí?
No, tenir una infraestructura com el sincrotró. No sé si seria potser el començament del sincrotró de l'Alba.
Ara mateix el sincrotró està molt ben aprofitat. Podria aprofitar més encara, eh? I esperem que es possa aprofitar més. Ara hi ha un plan de renovació del sincrotró, perquè es va fent vell, com tot, no?
Sí, s'ha d'actualitzar.
S'ha d'actualitzar, i si tot això es pot fer, doncs continuarà anant bé. Sí, sí.
I de les satisfaccions anem a les decepcions. No sé si n'has tingut alguna al llarg de la teva carrera.
Decepcions... Sempre és el mateix, o sigui que un té il·lusió en un projecte i llavors no el té, i bueno, i s'ha d'aguantar, però ja és... La burocràcia també és una mica decepcionant, que a vegades per un projecte de res es gasta més temps fent paperassa que pensant en el projecte en si. Això passa a mi, passa a tothom, eh? Que la gent, pobra gent, per fer un projectet que et donen 4 duros has d'estar justificant i tal. Comparat amb moltes altres coses, els diners dels científics es vigilen el cèntim, que la cosa a mi em fa riure. I en canvi veiem en la política i tot això que els calés van acabar sols, i nosaltres anem, mare de Déu, cada coseta que diu, que per què has comprat això i no has comprat això altre? Dius, coi, doncs perquè això és el que necessito. Doncs per explicar això ja s'ha de fer un paper, que vingui un auditor, no sé què, i bueno, això és ridícul, això.
Després de donar tantes voltes pel món, arriba un dia que et plantes a Sant Cugat. Quan et converteixes en veí de Sant Cugat?
El 2004, quan van aprovar el projecte, és a dir, quan ja li van donar la financiació, el que era director en aquella època, que venia molt a Grenoble i ens veiem molt sovint, em va dir has de tornar, i em va vendre la moto, diguem, em va explicar que tenia que entrar, i em va convèncer. Jo ja tenia ganes per això, de tornar. Ja feia 16 anys que estava a Grenoble, 16 anys i mig, i ja tenia ganes de canviar una mica de terreny, i llavors doncs, em va anar bé, vaig tornar i mira, fila l'agulla i mica en mica anar fent.
I t'has quedat a Sant Cugat?
Sí.
I ara jubilat, a què dediques el teu temps, a banda de l'Alba?
A banda de l'Alba? Bueno, doncs estic tocant el piano, que és una cosa que m'hagués agradat fer i no havia fet, i ara estic aprenent, imagina't tu, eh?
Home, mai no és tard, diuen.
Però bueno, ja pots imaginar. I després camino bastant, perquè vaig tenir això, un ictus a la cama, i llavors haig de caminar.
De fet, has vingut amb el bastó.
Sí, sí, vaig amb bastó normalment per Sant Cugat, sí, per tot arreu. I bueno, i continuo anant al sincrotró cada setmana, i vaig mantinguent relacions bastants, i llegeixo molt i estudio.
Què t'agrada llegir?
Bueno, m'agrada la literatura, a mi m'agrada bastant, molt, la literatura, de tot arreu. M'agrada la literatura, per exemple, l'últim que he llegit, doncs mira, he llegit un llibre d'en Gorky, he llegit els dos Dostoievski, que em sembla molt bo, però llavors també llegeixo sud-americans, espanyols, una mica tot. Ahir estava llegint una cosa d'en García Lorca, perquè et facis idea, o sigui, perquè he llegit un llibre recentment d'aquest de l'Ian Gibson, que és La vida i la mort i tot això del García Lorca, que és un estudi històric, que és molt bo,
sí.
I llavors vaig pensar, bueno, anem a llegir una mica del García Lorca i tal, per conèixer-lo més. I bueno, una mica el que va caient.
Fas esport, que ja ens dius que surts a caminar. Què és el que més valores d'una ciutat com la nostra, una ciutat com Sant Cugat?
Home, jo a Sant Cugat m'agrada perquè és una ciutat còmoda, neta, hi ha molts nens, i això està molt bé. Fa molta il·lusió anar a la plaça Octavià i veure tanta canalla, i així està bé, és una ciutat que s'hi viu bé. Vaja, la trobo agradable.
I quines coses et preocupen avui dia?
De Sant Cugat?
No, en general, de la vida.
Bé, en general de la vida. Doncs mira, que com a europeu em fa vergonya la falta d'interès que ha mostrat Europa en el problema de casa, que no ha fet absolutament res i ha tancat els ulls. I això em sembla impresentable. Això em sento avergonyit com a europeu, que els meus representants hagin passat de tota la massacre que ha passat en allà sense ni pestanejar res. Això em sembla, i en general, i l'Ucrània, o sigui, la política internacional em sembla lamentable, i el pallasso del Trump em sembla lamentable, etc. Com tothom, tothom està més o menys igual.
Recordo que ens vam veure el dia de l'apagada. Clar, va ser un moment que estàvem desbordats i, a més, no teníem cap tipus d'informació. Només sabíem que era una apagada general i a tot Espanya i Portugal, i poca cosa més. Després de tot el que s'ha explicat, encara sense saber les causes realment, tu què diries que va passar?
Jo crec que el sistema és molt complex, perquè hi ha molta gent que hi sucapant allà, hi ha moltes coses que funcionen paral·lelament i tal, i a mi no m'estranya que una cosa tan complexa tingui fallos informàtics i que es pengi algú que desencadeni una sèrie d'errors. Vull dir, a nivell molt, molt més petit, en el sincrotró passa a vegades que hi ha coses que com els ordenadors, que a vegades es pengen i passen, hi han fallos del sistema, no? I llavors, doncs, si el sistema de protecció no és suficientment bo, i això és difícil perquè tot es va reactualitzant constantment, etc., doncs no és raro que hi hagi un... A mi em sembla, un catacrac d'aquests, un reset del sistema, perquè és molt... Jo crec que és una complexitat notable, Són totes les centrals, diguem, de renovables, les nuclears, les hidroelèctriques, l'exportació d'energia cap a França i cap a Portugal, etc., cap a Marroc. O sigui, i molta gent, i és una mica caòtic també, perquè hi ha, si no sé si ho saps, aquí és, les empreses elèctriques n'hi ha 3 o 4 de grosses, però tenen una quantitat de filials i fills i associats i tal, que n'hi ha com n'arriben a haver com 500, saps? De gent que sucapant allà, i llavors esclam tant de fullon, no m'estranya a mi.
Salvador, digue'm una bona notícia per acabar l'entrevista.
una bona notícia.
Sí, una bona notícia que tu hagis considerat. Doncs mira, això em sembla que és una bona notícia.
Home, ahir va guanyar el Barça, carai.
T'agrada el futbol?
Sí, bueno, el Barça. No, miro el Barça, i no sempre, eh? Però sí, sí, ara mateix amb aquest equip que tenen, i com que he sentit a parlar tant de Lamine Yamal, perquè és de Mataró i tal, doncs els de Mataró estan... Oh, tenim un mataronín aquí que és dels millors del món i tal, i bé, és bueno.
I quan veus una colla de gent tan jove triomfant en el que fan, què et sembla?
A mi em sembla molt bé. A mi, jo crec que la joventut és el futur, clar. Però absolutament, no sé, quan veig joves amb motivació, a mi em sembla que les coses, si n'hi ha molts, anirà bé. Si el sincrotron et ve és per la gent, eh? Més que pels diners. I això és general. En la recerca és general. Quan una cosa va molt bé és que hi ha gent molt bona. A més de diners, però sobretot la gent.
Doncs em sembla un final perfecte per acabar aquesta conversa que hem mantingut amb el Salvador Ferrer, ara ja jubilat, però encara al peu del canó. Salvador, moltíssimes gràcies.
De res, bon dia.
Que vagi molt bé.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, ioga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Més a la recta final del programa ens trobem a la Liz Daimi Abreu, que ens explicarà una nova història, la d'una persona nouvinguda a la ciutat. Qui és avui la nostra convidada, Liz Daimi? Què tal? Bon dia.
Bon dia, Carme. Avui he convidat una noia que es diu Joanna.
Joan, sí.
Joan, que va arribar a Espanya fa 8 anys, més o menys. Ja és mitja catalana.
Sí. I... O sencera, sí. No mitja, ja per mitja no la deixem sencera.
I des del principi s'ha disposat a participar amb nosaltres i explicar-nos la seva història.
Joan Lane.
Sí,
correcte. D'on vens?
Soc anglesa,
sí.
Però el meu marit i la meva filla són escocesos.
Mm.
Som una família britànica.
Família britànica. Mm-hmm. Molt bé. 8 anys, deia la Liz Daimi, que esteu aquí?
Sí, sí. Aquesta època. També vaig viure a Barcelona 5 anys, quan era més jove.
Vau venir tots junts o
sí, sí.
Heu anat arribant?
No, aquesta vegada sí, tots junts. Mira, jo vaig conèixer el meu marit a Barcelona fa molts anys, no? I vam decidir tornar al Regne Unit, concretament a Escòcia, a Edimburg, per raons laborals, més o menys, no? Per tenir més oportunitats. Però després de tenir a la nostra filla, vam decidir que volíem tornar a Espanya. Realment a Catalunya, però vam acabar a Mallorca, perquè hi havia una oferta de feina, i per això vam viure 3 anys a Mallorca, abans de venir aquí a Sant Cugat.
Uh-huh. I com va ser aquest procés d'adaptació, aquella primera vegada com vas arribar a Espanya, concretament a Catalunya, que també tenim el hàndicap de la llengua catalana?
Sí, sí, és cert. Mira, com vaig tenir aquests primers 5 anys a Barcelona, vaig viure moltes coses, ja sabia bastant de la cultura, una mica de l'idioma. Realment volia aprendre el castellà, però sense voler, quasi, sense estudiar, podem dir, sí que vaig aprendre una mica de català. I una vegada que havia... tornat al meu país, a Gran Bretanya, pensava, quina llàstima que no vaig aprofitar per estudiar el català. Doncs un dia vaig escriure a Google Catalan Edinburgh, català Edimburg, i sí que hi havia classes de català. Doncs vaig estudiar català a Edimburg i sí, vaig agafar A2 i B1 fent exàmens a l'Universitat de Glasgow, però era per l'Institut de Ramon Llull. O sigui, tenia un certificat, però amb els estudis a Escòcia, que és una mica estrany.
Mira que bé. I a casa, en algun moment, parleu en català?
La teva... No, mai.
Mai.
Parlem en anglès.
Parleu en anglès. La teva filla va a escola?
Sí, va a una escola pública aquí a Sant Cugat, on ella parla anglès, castellà i català, evidentment.
Mm-hmm. Ja la Joan està fent el de suficiència 3, no, Joan?
Sí.
Per obtenir un C1. Jo
sí.
La vaig conèixer precisament en una xerrada que fan en la Casa de Cultura per el CPNL.
Sí.
Que es diu Alumnes Experts. I ella va va parlar en aquella xerrada d'un tema que li agradava, que no era precisament experta, però li agradava i va parlar de
la
dislèxia.
De la dislèxia, sí, que és un tema que m'interessa molt, però des de la classe de CPNL, el nostre professor, el Josep, ens va donar l'oportunitat, si volíem, de parlar en públic. I això era un pas bastant gran, no? Perquè jo sóc molt acostumada a parlar en públic, fer presentacions, fer formacions, però en català mai. Estic molt afortunada d'haver tingut aquesta experiència.
Quan decidiu tornar tu i el teu marit a Espanya, a Catalunya, quin és el motiu principal?
Jo crec que amb la nostra filla és que la cultura em semblava més oberta i més fàcil amb els nens. Per exemple, pots sortir en família, a sopar, i a Gran Bretanya no és tan així. A la nit és més tot un tancat a casa, i això és només un exemple, però això no ens agrada tant, i aquí et sents una mica més, no sé, més lliure.
Més lliure.
Sí, lliure, perdó.
A què us dediqueu professionalment, si us ho puc preguntar?
Sí, mira, jo a Citibank, a Barcelona, i també a Escòcia, en el Royal Bank of Scotland, vaig treballar en gestió de riscos operacionals. Però la meva última feina aquí era més de logística i planificació.
La vostra vida aquí és normal, vull dir, sou estrangers que us heu adaptat al nou país, a la nova cultura, sense problemes.
Sí, mira, per mi sempre volíem integrar-nos, i com la nostra filla va a una escola pública, crec que això ajuda. Potser una escola concertada també va bé, però potser a vegades, segons l'escola, les escoles internacionals, potser que et trobes més amb més estrangers. Doncs nosaltres cada dia tenim l'oportunitat de parlar amb altres pares d'aquí, també de fora, però a més, en l'escola podem, no sé, participar a la cercavila, per exemple. El meu marit va fer de gegant de l'escola Collserola fa una estona, fa unes setmanes, i això és una experiència, bueno, meravellosa, no? I una immersió.
Sí, sí, és una immersió, clar. Participar de les activitats que organitzen les entitats, que faciliten, doncs, podré entrar en aquesta comunitat, clar. No? Això realment sí que és una experiència que us acosta, no? A la gent nova,
sí.
que arribeu a un lloc i que no coneixeu a ningú, i les escoles, vull dir, quan una família té nens, l'escola és dels primers llocs de contacte, no? On comenceu a conèixer altres famílies, altres persones.
Sí, mira, la benvinguda era fantàstica. He de dir que des del primer dia, bàsicament, ens van convidar a festes infantils, també. O sigui que van sentir sempre molt a gust.
Trobeu a faltar alguna cosa del vostre país?
He de dir, no especialment, no? Potser algun producte d'alimentació o no sé, la televisió o l'humor britànic, però avui en dia és molt diferent. Clar, fa 24 anys, quan vivia a Barcelona, era molt diferent. Aquí ara hi ha tendes de productes britànics, també aquí als supermercats de Sant Cugat pots trobar les coses que vols, o hi ha Netflix, és molt diferent, no? YouTube, no? Si vols veure, no sé, una sèrie de comèdia, pots. Doncs les coses han canviat molt en aquest sentit.
Però manteniu relació? Us ha quedat algú? Família, amics, allà?
Sí, ara no tinc molts familiars. Per exemple, el meu germà viu a Noruega, doncs fem, evidentment, viatges, però no sempre a Gran Bretanya, sinó a altres llocs.
I el clima també és molt diferent.
El clima aquí ajuda, sí.